Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia, són les 11 i 4 minuts. Esteu escoltant Ràdio Estel. Què tal, família 50? Com esteu? Com es va? Com es presenta aquest dia, aquest dijous, dia 3 d'octubre de l'any 2019? Emissió número 4 d'aquests 50, un programa, com sabeu, un programa amb calma, un programa de reflexió, de servei públic, amb la mesura del possible, i d'entreteniment, sempre amb la mesura del possible, i, sobretot, si és possible, que jo crec que és possible, amb respecte. Avui tenim diferents temes, com sempre, que jo crec que poden ser del vostre interès. Per exemple, ja sabeu que jo sóc perico. Ja sabeu que jo sóc perico i a la vegada ja sabeu que aquest programa no es parla de futbol. Però, per tant, parlarem de... Bueno, què està fent l'Espanyol a Rússia? Simplement, no parlarem de res més, ni de tàctiques, ni de David Gallego, simplement què fa a Rússia l'Espanyol. Ja sabem què fan els seguidors de l'Espanyol a Rússia, això parlarem de seguida. Després parlarem amb una bona persona, amb una persona que és bona gent. Parlarem avui amb Quim Masferrer, el gran actor Quim Masferrer, que avui estrena obra de teatre al Capitol, estrena Bona gent. Volem saber com es troba el Quim en directe, per telèfon, aviam com es troba abans d'estrenar aquesta obra, que segur que li anirà bé, perquè el Quim és bona gent. Parlarem també amb Jordi Mabres, un expert financer que ens donarà cada dijous lliçons d'economia per tots. Lliçons d'economia per la gent molt negada com servidor per l'economia. Jordi ens aclarirà moltes coses en diferents vessants. I a més parlarem amb, parlarem del voluntariat, amb una amiga personal meva, Cristina, que ens dirà... Bueno, Catalunya ja sabeu que és un país que és extraordinàriament té un percentatge altíssim de dosi de voluntariat. Volem saber com s'articula, com es gestiona, com una persona pot fer-se voluntària a través de la història personal de la Cristina. Tot això, i segurament alguna cosa més... Ah, i les vostres comunicacions. Si voleu, jo tinc aquí un telèfon, com deia Encarna Sánchez, un telèfon rojo. Si voleu, estic al vostre servei. És el 93-409-2771 o 72, al vostre servei.
Cada dia a Ràdio Estel, 50, amb Sergi Mas.
Música ideal de New York, New York, per marxar a Moscou. Allà, a les 7 de la tarda, juga el Real Club Deportivo Espanyol un partit de l'Europa League. He dit a les 7 de la tarda, però potser és una mica abans. Tenim comunicació directa amb el director de comunicació del club, de l'Espanyol, Agustín Rodríguez, bon amic i, com diu el Quim Masferrer, bona gent. Hola, Agustín.
Hola, bona tarda, Sergi.
Bona tarda. A quina hora teniu?
Aquí una hora més que a Catalunya.
Ah, molt bé, molt bé. Primer, fa fred a Moscou, Agustín?
No fa fred,
no?
Però fa fresqueta, que diem nosaltres. Anem amb jaqueta,
sí.
Però a les hores que fa sol es pot aguantar.
Sí.
Però quan desapareix el sol, doncs al vespre, a la nit, sí que fa més fred que a Catalunya, perquè ahir, per exemple, doncs, al vespre estàvem a 5 graus.
Uah!
Després, la resta del dia, pues, 12, 13, en aquests moments. Ja
sí.
Ens ha dit que la setmana que ve ja comença a nevar aquí.
Ja comença a nevar. Perfecte, perfecte.
Sí.
Per tant, hem anat a un lloc extraordinari, a una època francament bona, abans que vinguin aquestes gelades.
Els turistes venen a Moscou d'arreu,
sí.
Entre el mes d'abril i el mes d'octubre. A partir de l'octubre deixen de venir turistes.
Clar.
Perquè ja venen les nevades, les temperatures molt baixes, 12, 13, 15 sota zero, i el mes de gener, doncs, una setmana, 10 dies, entre 25 i 30 sota zero. No està malament.
No, per fer un bany de peus ràpidament. Agustín, em deies abans de començar que possiblement aquesta sigui l'hora, ara mateix, les 11 i 8 a Catalunya, 12 i 8 a Rússia, que l'equip estigui fent un passeïto, el típic passeig per anar... Bueno, per relaxar-se una mica.
Bueno, la veritat és que han hagut alguns jugadors que s'han atensat fins a la plaça, plaça Roja, que li diuen aquí.
Sí, sí, sí.
Però molts altres han quedat a les seves habitacions descansant. De fet, tenen el dinar ara a la una de la tarda.
Sí.
Per tant, poc turisme. La veritat és que l'equip està superconcentrat en el partit d'aquesta tarda. Alguns sí que han aprofitat per fer una volta, però la majoria s'han quedat a la seva, a l'hotel, vaja.
La plaça Roja és roja?
La plaça Roja té molts elements rojos, però també té molt de colorit en el sentit que té algunes esglésies ortodoxes que tenen aquelles cúpules d'or, no?, que tenim vistes, i cúpules pintades amb els colors de l'arcoiris. Per tant, sí que és roja perquè tens el mur del Kremlin, que l'envolta, i el mausoleu de Lenin, que està tancat, però avui estava obert. Avui estava obert, tot i que no es pot veure Lenin, que ja no hi és, per entendre's.
Ah, no?
No, ja després de la perestroika, Gorbachev va tancar, diguem, la visita que es podia fer al mausoleu de Lenin, que estava Lenin, diguem, exposat, per entendre'ns.
Sí, sí, estava
i
allà.
I ara això ja no es pot entrar al mausoleu, però avui estava obert perquè hi havia una celebració militar. Però ja no hi és el cos de l'Eni.
Celebració militar, carai. Escolta, aquest tòpic del metro de Moscou, que és extraordinari, has anat al metro?
Sí, hem anat al metro, no en aquest viatge, però en anteriors, però puc certificar-te que hi ha entre 8 i 10 parades excepcionals, arquitectònicament, tenen frescos, tenen obres d'art, la veritat és que estan espectacularment decorades. I després la resta són molt funcionals, però sobretot el que destaca és que amb el metro tu et pots moure... Tenint en compte que és una ciutat de 60 quilòmetres, de punta a punta, de 12 milions d'habitants.
O sigui, 12 milions,
doncs, 4 o 5 vegades.
Seria de milions, una ciutat que va de Barcelona a Mataró, per exemple. A Blanes, a Calella. Una ciutat de Barcelona a Calella.
Sí. Tinguem en compte que la segona ciutat més gran de Rússia és Sant Petersburg, que té 5 milions. Per tant, mira, Rússia té tres vegades més, pràcticament.
Sí. No? I a les...
Digues.
No, al metro de Moscou, avui per avui, més o menys, tens la mateixa sensació que a Barcelona, que t'acabaran robant?
En absolut.
No?
És super segur. Tinc ara en compte que cada 30 segons, calculat de rellotge, passa un metro.
Cada 30 segons un metro a Moscou. Ah, mira, com aquí. Sí, sí. La gent es dutxa... La gent es dutxa quan agafa el metro, com aquí?
Suposo que haurà gent que es dutxa com aquí i gent que no es dutxa també com aquí.
Ja de tot.
Tinc ara en compte que l'utilitzen aquí diàriament al voltant de 5 milions de persones.
Carai. Bueno, escolta, Agustín, l'equipito està bé? Estan chicos bien, chicos concentrados, que deia el mític Kubala?
Amb ganes de jugar.
Sí?
Jo crec que l'equip està superconcentrat, amb moltes ganes de revertir aquesta situació, d'anar pas a pas, de millorar i de donar una alegria a tota l'afició. Jo crec que avui podem veure un bon partit i jo el que parlo amb ells els veig molt compromesos amb la competició.
Tant de bo que vagi bé. Gràcies, Agustín Rodríguez, director de comunicació de l'Espanyol. Bona estada. I jo, amb un empatet, tal com està el tema, ja em conformo. Bon dia, bona tarda i bon partit, bon, Agustín. Bon. Adéu.
Espasiva, com es diu aquí.
Espasiva. Espasiva el 21%. Adéu, bon dia. Adéu.
Cinquenters. De dilluns a divendres, d'11 a 12 del migdia, a Ràdio Estel.
Amigues i amics del món del teatre, porto bones notícies pel món de la risa. El titular és Quim Masferrer estrena obra a Barcelona. Hola, Quim Masferrer, foraster.
Hola, Sergi Mas, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, content. Content de parlar amb tu i content de ser el club capità a la sala del gran Pepe Rubianes, carai.
Oh, Quim Esferrer Foraster. Foraster no és el segon cognom, que deia la meva tieta, i t'ho dic seriosament. Es diu Quim Esferrer Foraster? No.
Tot i que existeix el cognom Foraster, eh?
Ah, sí?
Un cognom que existeix.
Sí.
I jo crec que hi ha... Ni Quim Esferrer, sóc el Foraster... Perquè vaig pel carrer i vas sentir un Foraster. Vull dir que ja em giro, perquè sempre Foraster em giro.
Bueno. Escolta, com estàs a manca de 9 hores per l'estrena?
Abans de que em diguessis les hores que faltaven, bé.
Ara ja no.
No, bé, és un espectacle que ha fet ja bastanta gira,
sí.
I llavors amb ganes d'encetar aquí a Barcelona i sí. De començar. És un espectacle que sempre, cada dia, has d'estar nerviós, falti el temps que falti, perquè no saps mai què passarà,
ai.
No saps mai amb què em trobaré, i això fa que tinguis un neguit especial, però és la màgia d'aquest espectacle, no?
Sí. Escolta, hem vist a diferents passatges d'El Foraster, que el públic forma part activa, acabes dient sou molt bona gent, el títol de l'espectacle és Bona gent, i és, jo diria que bàsica, aquesta relació que tu tens amb diferents persones del poble que has visitat, amb el públic, amb el que fas interactuar. La pregunta és, fas pujar gent a l'escenari?
No puja ningú a l'escenari. No puja ningú a l'escenari. Soc jo que baixo a la platea.
Què
és
dius?
A dir, és que no sé si dir-ne espectacle o... És que no ho sé, tio. No sé com s'ha de dir. Jo em dic experiència.
Sí.
És una experiència, un homenatge al públic, i llavors el que pretenc és que tots plegats, aquesta experiència dels que estem en aquell dia en aquell teatre sigui únic i sigui repetible, i que compartim històries i que riguem junts i que ens emocionem i que no sabem, ningú sap què passarà. I aquesta és la bogeria d'aquest bona gent.
Sí, sí.
I mira, la veritat és que n'estic molt content perquè precisament surten coses molt xules. I ostres, que hem de compartir històries. I quan comparteixes històries... quan comparteixes alegries tot és més xulo, i sí. Quan comparteixes penes també es fan més petites, no ho sé. Jo crec que és apologia a compartir,
sí.
I a conèixer-nos, i que tothom té una entrevista, i que les històries... Encara que ens pensem que les nostres històries no interessen a ningú, i és
tant.
Mentida.
I tant que interessen.
Sí que ens interessen les històries dels altres.
I tant. Ara no em diràs que tota l'obra és improvisació 100%.
No, tota l'obra no,
però...
Parteixo de mitja horeta en la que jo explico per què tinc ganes de fer això,
sí.
I per què tinc ganes de fotre aquesta bogeria. Explico històries que m'han passat amb el públic al llarg de la meva carrera.
Mm.
Clar, jo fins ara el públic només el coneixia o abans de l'actuació o després de l'actuació, mai durant l'actuació, sí. I per tant faig un monòleg en el que explico coses que m'hagués agradat que el públic que va venir aquell dia, doncs hagués conegut les coses que no va conèixer, perquè me les van explicar o abans o després de l'actuació. I després el que faig és convertir que l'escenari no sigui només dalt de l'escenari, sinó que sigui tota la platea, i jo baixo a baix, a dalt de l'escenari tenim una pantalla amb una realització en directe del que va passant a la platea, i que tothom estigui molt tranquil, perquè no sóc el reporter cabaretero del Paral·lel que va... No, senzillament és tenir converses sí. amb la gent, qui vol parlar parla, qui no vol parlar no parla, faltaria més. I fins ara em consta que la gent s'ho passa molt bé, fins al punt d'aquella gent que ha vingut 8-10 vegades a veure'l, perquè sempre és diferent, no? Cosa que també està molt bé. I si paguen entrada a casa...
que ja ben millor. Jo diria, Quim, que vas a venda segura, no? Perquè el bona gent, com a mínim pel teu Instagram, has omplert aquest estiu tots els teatres del territori. És a dir, que
tens estem molt content, sí, sí. Ha anat una gira d'estiu, a més per festes majors, i a més una gira molt diferent, perquè vas des d'un poblet molt petit que ho has de fer a la plaça del poble fins a un teatre molt xulo i ha d'una ciutat. I realment la resposta de la gent és... està molt, ve molta gent. Fins al punt d'aquesta dada, de l'altre dia una parella que em van dir és la 12a vegada que l'hem vist.
Carai.
Jo crec que això es mereix una visita al metge, també, a part de donar-vos les gràcies.
Sí. No. Què costa l'entrada?
Ah, no, això no ho sé, perquè cada poble... posen... Clar, hem fet les entrades gratuïtes. Això és una cosa que depèn de l'organització. Sí. I varia molt. La veritat és que no t'ho sabia dir.
Jo volia multiplicar 12 vegades que ha anat aquest matrimoni pel cost de l'entrada i dir, mira, que això ho tenim. Mira, una vegada el Juan Diego Botto, a una entrevista a TV3, el Fent Amics, programa que tu coneixes bé...
Ui, i tant, quin record.
El Fent Amics de TV3, em va dir el Juan Diego Botto que davant de qualsevol estrena de teatre li aterroritza, li fa molta por tenir singlot. Però només a l'estrena. A partir del número 2 ja no. Només a l'estrena que li agafi singlot. Tu tens alguna mena de ritual, algunes pors amagades? Avui, per exemple, quan t'has llevat, has fet... estic bé de la veu.
Hòstia, no, però és que ara estic patint ja per si tinc singlot.
No, jo no, Juan Diego Botto.
Sí, però clar, ara m'acabes de plantejar aquesta possibilitat que mai havia pensat que tinguessis singlot. De totes maneres, i això, Sergi, tu ho saps, jo crec que l'escenari et respecta bastant. És a dir, jo a vegades em sento... Dic, hòstia, estic constipat, tinc mal de coll, o em sent, estic tapat. I arriba el moment de la funció...
Plof,
i a mi, personalment, em dona com una treva.
Sí, és a dir, sí, se'n va.
Oi, és veritat? Després s'acaba i et ve de tot, eh?
Sí.
Però a mi m'han passat, i ho dic de veritat, eh? Fins i tot coses de dir, hòstia, avui em fa mal l'esquena, tinc una mica de lumbàlgia, i surts de l'escenari i no me n'adon, buf, faig la funció, ara, un cop s'acaba, després ja directament voltaré amb vena, eh?
Sí.
Que hi ha com una treva...
Sí.
Jo confio molt en aquesta treva.
Sí, i confia també molt...
Digue-li que tranquil, que el singlot segurament també formarà part de la treva i no en tindrà mai.
Segur que no. I a més, el que funciona molt bé també és el gingebre, que jo no confiava mai. A més, és un tubèrcul d'una forma lamentable. No sé com Nostre Senyor ha decidit que una patata tingui forma de patata i el gingebre sigui aquesta mena d'os de forma, no sé, però que funciona molt bé per la veu i és absolutament màgic. Aleshores, quins dies fas de funció? Comences avui,
mira,
fas fins diumenge?
De dijous a diumenge, avui a la primera funció, això que es diu una estrena o com vulguis,
i
el dissabte fem dues funcions, de 6 i 8:45, i la resta de dies, de dijous, divendres i diumenge, doncs... diumenge també a les 6 de la tarda, i dijous, divendres, a 8:45 del vespre.
Dissabte dues,
dissabte
dobles, i dijous, divendres i diumenge, una, a les 20:30.
Una, et puc assegurar que dissabte la treva que demano a l'escenari és molt gran, perquè acabes trinxat.
Clar.
A diferència dels altres espectacles que tens un guió i quan el tens més o menys après, es tracta d'anar llançant, aquí, com que no saps mai què passarà, perquè hi hagi, per mi, un desgast, un afegit a l'hora de tenir un desgast físic i de coco, i tant. Sí.
I acabo perquè t'he dit 5 minuts i aporto 25.000. Recordo que quan vas estrenar, vas fer Temps a Barcelona, una extraordinària obra d'aquell home que està sol davant d'un escenari, davant de les seves últimes 24 hores de vida, no sé si formava part del text de la gran adaptació del director... Com es diu aquell el director dels Juglars?
En Ramon Fonseré.
El Fonseré, sí. I no sé si tenia... Jo crec que sí, alguna cosa de... de la teva collita, quan parlaves de... A mi m'agraden els toros i sóc independentista. És a dir, aquesta...
Sí, bueno,
això era autobiogràfic?
A veure, en aquest cas no seria ben bé així, però m'agradava molt la contradicció humana, que la tenim tots a dins.
Sí.
Llavors, posava en aquest personatge, li posava una situació...
contradictòria, de tot.
Perquè ens entenguem, no?
Sí.
Home,
jo
la veritat és que de l'Albert Boadella, amb qui visto moltíssim ideològicament, per mi ha estat el meu gran referent. Jo vaig descobrir el teatre amb Juglars i amb el gran Albert Boadella.
Sí.
I amb això també m'agradaria fer un clam a dir... Escolteu-me, que cada artista, que cada actriu, que cada autora, que cada autor pensi el que vulgui, tingui la ideologia que vulgui, i valorem el seu talent, perquè per sobre d'això la cultura hi ha el talent, i que ningú deixi d'anar a veure ningú perquè pensi diferent de com és ell. Fins al punt de que jo dic, mira, per mi el meu gran referent, qui em va fer estimar aquest ofici, va ser l'Albert Boadella, persona amb qui ideològicament
és cap a
les antípodes. Però trobo que això és molt interessant.
Sí. Escolta, Quim, deixo, concentra't, menja bé, no arrisquis, verdura, carn o pollastre a la planxa, i ens veiem avui al teatre. Moltíssima sort, perquè tu saps de què parlo, és coneixement de causa, ets molt bona gent. Una abraçada,
gràcies.
Quim.
Una abraçada. Gràcies, tio. Hòstia, ara tinc singlot, ves?
Ai, vale, me'n vaig. Adéu.
Ràdio Estel. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel, 25 anys amb tu. Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible.
Aquesta cançó de Roberto Carlos és extraordinària, la va composar l'any 1977 i diu tantes coses que avui dia estan de moda. Avui, per exemple, surt a La Vanguardia un tema que és absolutament diari sobre els peixos i els plàstics. Avui no tinc temps, però segur que demà o dilluns parlarem d'aquest tema perquè és absolutament decebedor. I ja Roberto Carlos, l'any 77, parlava del progreso. Mare meva, quin visionari. També ser visionari és parlar del dinerico, de la economia. I jo tinc un amic, barra, cosí, barra, germà, un amic de fa molts anys, que és Jordi Mavras. Hola, Jordi, bon dia.
Bon dia, Sergi.
Que en saps molt, és un expert financer. Tota la seva vida, pràcticament tota la seva vida, ha estat vinculat al món de la banca i ell està ara en condició de donar consells, si em permets, lliçons econòmiques, perquè, al cap i a la fi, home, hi ha molts valors a la vida. L'amor, la felicitat, però també els diners, que també influeixen.
I tant.
I també la sort, i també la sort. Jordi, tu ens parlaràs cada dijous d'economia per tots.
Correcte.
Per tots, aquest espai que, en principi, és o està dirigit al món 50er. Jo sóc 50er, tu ets 50er.
I tant.
Però que poden escoltar, i va referit a consells que no són de gent de no exclusivament 50er. I dividiràs tot això en quatre temàtiques, no?
Correcte.
Aviam, digue'm.
Doncs en principi farem un tros que anirà parlarem d'economia per millennials.
Vale, millennials.
Adreçat bien. A millennials, però sí. També li donarem veu al que és el món universitari.
Vale, d'acord. Vale. Home, ara estan en classe, eh? Però bueno, sempre hi ha un podcast que poden escoltar-ho més tard. Sí, sí, sí.
Després parlarem d'Emprenau, que és un espai que... Emprenau.
Emprenau. Sí. Nau de ahora, de Emprenau.
No, és de coneixement, de knowledge. És una simplificació. Per tant, és empresari i emprenedor que tenen la mateixa arrel.
Vale.
Connectat amb nau que seria de coneixement.
Coneixement, emprenar, eh?
Vale. Exacte.
Vale. Val a dir, Jordi, tu saps que no tinc ni idea d'economia, però ni idea, que jo, al cap i a la fi, el que pregunto sempre, i tu ho saps, perquè m'aconselles molt, jo és quan surt el mes. I, clar, hi ha unes variables i unes particularitats que hem de tenir en compte sempre, especialment per la gent que no tenim. Hem parlat de dos factors, economia per millennials, economia per universitaris, del emprenara.
Sí.
El tercer camp, quin seria?
Pues seria adreçat a lo que és el món de les SAL, que són les entitats sense ànim de lucre.
SAL?
Sí.
SAL.
SAL. I aquí estem parlant de fundacions, ONGs, associacions i totes aquelles institucions doncs, que el seu objectiu doncs, és diguem-ne, que social i no és aconseguir un benefici directe.
Entenc que hi ha gent salerosa. no?
Exacte. Vale. Podríem dir-ho així.
Malagueña Salerosa. I la quarta?
Sí, la quarta està adreçat a lo que és la responsabilitat social corporativa.
RSC.
Que és una cosa que s'està parlant molt, però encara moltes empreses no saben exactament què representa. I intentarem, doncs, donar a conèixer i explicar què és. Parlarem amb alguna empresa que tingui ja plans d'RSC fets. I, finalment, dins d'aquest bloc, parlarem del que és el voluntariat. I, per tant, explicar què se sent fent voluntariat i els tipus de voluntariat que hi ha i tot això.
Bueno, de voluntariat també parlarem avui, quan acabem de parlar d'economia, perquè tenim avui una bona dosi de voluntariat. Ens vols presentar a dues persones / amics que coneixes bé i que estan disposats a posar el seu granet de sorra a aquesta secció, com a mínim avui que estrenem.
Correcte. En principi, les dues persones són, per un costat, són la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, la qual li estic molt agraït que amb aquesta estrena doncs, ens hagi pogut destinar uns segons del seu apretadíssim temps.
Sí.
I l'altra persona és l'Àlex González, que és el president de la Cambra d'Emprenedors i Empresaris de Catalunya.
Pues deixa'm saludar, com que té l'agenda molt, molt, molt apretada, sí que li demanem aquest favor, que ens atengui ara a la rectora de l'Autònoma, on jo vaig fer periodisme, perdó, on jo vaig fer 4 cursos de periodisme i encara em falta el 5è. No sé si em puc encara reenganxar. Margarida Arboix, què tal? Bon dia.
Bon dia. I sí que et pots reenganxar i apunta't ràpid.
Però això va amb una cosa que es diu crèdits, ara, no?
Sí, però és igual, t'ho canviem, no pateixis.
Això és com està lo mío, ja tinc la... Però, clar, 22 anys després de fer la carrera, de fer una part de la carrera, si em quedava només 5è i ara són 4 anys...
Bueno, això és possible que llavors no sé com estan les assignatures, però alguna tant tocarà fer-ne, sí, perquè no podràs lliurar-te'n.
Això vol dir que el meu expedient encara estarà per allà,
sí,
a terra?
Sí, i tant. Sí està.
Vale. Sí. Val a dir que vaig suspendre la ràdio.
Bueno, això passa, eh? No... És normal, no t'estranyis, eh?
El profe em tenia mania. Jordi, doncs, que bé, amb quin to més optimista ens rep la Margarida. Per què vols que parlem amb ella?
Pues mira, en principi perquè és una persona que he conegut i sí, que és autènticament, en idioma modern seria dir que és una autèntica canya.
Sí.
És una rectora, amb tot el que això implica,
sí,
però és una persona que està absolutament volcada a la feina i està fent moltes coses en una època molt difícil amb la que els recursos econòmics de les universitats són tendents a zero, amb unes rebaixes brutals en els últims anys, i ella està fent autèntics miracles per poder tirar endavant no solament la universitat, sinó que està fent que la universitat estigui a la majoria dels rànquings internacionals en primers llocs. És així, Margarida?
Pues sí, la veritat, bueno, no ho faig jo, ho fa que tot el personal que tenim a aquesta universitat, des dels estudiants fins als professors, per tant, passant pel personal d'administració. En els últims anys, l'Autònoma sempre ha estat ben posicionada en els rànquings. Jo els rànquings me'ls miro sempre una mica de perfil, però el que hem de valorar és quina és la continuïtat. No si estem el primer, el segon, i l'any que ve passem al primer i l'altre passem al segon, etc. Sinó on estem. Els rànquings més importants, com és el Shanghai, com és el Higher Education, etc. Nosaltres sempre estem entre els 200 millors del món. I algunes facultats, com és veterinària, doncs en aquests moments és la 8ª del món. O sigui que realment estem molt ben posicionats.
Tindrà algú a veure que estiguis a veterinària?
No crec. La facultat de veterinària va néixer en un moment molt particular. Ha tingut sempre un grup molt important de recercadors molt potents que han fet possible que la transferència de coneixement des de la recerca cap a la docència ha sigut molt, molt important, i això fa que tinguem una gran qualitat en els nostres estudis. I, a més, tenim un bon hospital, que és un element que també ens ajuda a que els nostres estudiants puguin fer pràctiques amb bona qualitat.
Molt bé. Només dir-te una cosa, que aquest espai que estem avui,
sí,
doncs una de les funcions que tindrà, que ho han comentat al principi, sí, és que sigui veu també de les universitats.
Ah.
Per tant, quan les universitats vulgueu aquest tros està obert a que pugueu fer, doncs, a o expressar o demanar o exigir
sí.
coses, i saps que t'ho dic de veritat. Per tant, moltes gràcies per haver-me, per haver-nos atès, per haver-me fet aquest favor d'inaugurar l'espai, i que sàpigues que tens la porta oberta sempre que ho vulguis.
Jo faria l'inversa,
i dir-vos
que vosaltres cada dia toqueu temes. Ara mateix acabes de parlar dels plàstics i dels peixos.
Aquí.
Nosaltres tenim molts bons especialistes i, per tant, poso a la vostra disposició els nostres professionals.
No saps el que has dit? Perquè ja l'estic trucant avui per demà i per dilluns.
Molt bé. Vull dir, concretament, per exemple, una d'ells és una dona que és, a més, una comissionada meva per la planificació docent en aquesta universitat.
Sí.
I és especialista i es passa molts dies al mar recollint mostres, mesurant els microplàntons i el plàstic que migra per l'aigua, etc. No? O sigui que hi ha diferents àmbits.
Sí.
I també us podem proporcionar, perquè això ja ho hem fet públic, una base amb la que vosaltres podeu entrar i vosaltres mateixos podeu buscar els investigadors amb les diferents àrees segons us interessi.
M'acabes de regalar documentació per fer tot un any de secció.
Pues molt bé, sí, quan vulgueu, ja ho sabeu que ho teniu a la vostra disposició. És la nostra obligació. Bueno. Som una universitat pública i estem al servei de la societat.
Aquesta ràdio, i especialment aquest programa, no és públic, però és que... Saps què passa? Que em faig gran, em faig 50, i cada vegada tinc més ganes de compartir les coses que jo crec que poden anar amb el bé de la comunitat. Moltíssimes gràcies, Margalida Arboix, per estrenar avui els 50, la secció d'Economia de 50. Bon dia, gràcies.
Bon dia a tots dos, i que vagi molt bé aquest programa, que jo sé que esteu estrenant i sempre és un repte.
I tant que anirà bé. Gràcies, bon dia.
Molt bé, gràcies. Gràcies.
I la Margalida, al Àlex. Àlex González.
Què tal?
Què tal, Àlex? Bon dia.
Bon dia, Àlex.
Qui és l'Àlex, Jordi?
Doncs l'Àlex és el president de la Cambra d'Emprenedors i Empresaris, a l'Associació Catalana, i és una persona que és superactiva, superdinàmica i que és, a més, engrescadora, la qual amb l'activitat que està crec que és el que quadra.
És veritat, això que dius?
Bé, bueno, el Jordi sempre m'afalaga molt, però bueno, sí, de fet ens movem a la Cambra. A la Cambra hi ha un tema que nosaltres donem com principal, que és la Cambra de les Persones. Les persones, apoyem emprenedors, empresaris, i hi ha una cosa que és molt clara que nosaltres hi fem i practiquem, que és totes les estatals que ens arriben i tenen una idea brillant, intentem que des de que tenen aquesta idea brillant fins que fan la primera factura es faci el menor temps possible.
Això aquest pas m'agrada, eh? Una idea brillant fins que comença la primera factura. Però això inclou a gent que hem estat joves?
No, això avui en dia...
A tothom.
Avui en dia, Sergi, no hi ha edat. De fet, a la nostra càmera, que tenim un campus virtual en el qual tenim més de 60 projectes que estem dinamitzant, estem acompanyant, o sigui, hi ha de totes les edats. De fet, mira, hi ha un tema... M'agrada que em preguntis això, perquè hi ha un tema que és molt interessant. Una de les iniciatives que nosaltres estem treballant molt i ens està donant molt d'èxit és el d'incorporar sèniors a dintre de les startups de nova creació.
Ara, sèniors. Sèniors som 50ers.
Sí, són gent que tenen una experiència.
Aquí.
Són gent que... A veure, dona't compte que les startups... Aquí hi ha un problema gravíssim que nosaltres ens trobem, és que un dels problemes que hi ha quan es crea una startup és la creació de l'equip. L'equip ha de ser multidisciplinar i a vegades, oi, nos hem juntat tres amiguitos, tres enginyers, i aquí falta el que ven, tu, el que ven la idea, el que ven la imatge.
Aviam, un segon, disculpa, Àlex, perquè la meva mare, per exemple, que és 80er, no sap el que és una startup. Una startup, jo tinc la idea, o la meva mare, que és una aplicació, crear una aplicació per a un mòbil.
Bueno,
això no és així. No és ben bé així.
Pot ser,
però no és així només.
No.
Què és una startup? Perquè cada dia escolto més vegades les paraules innovació, talent, implementar. Jo crec que hi ha molta palabreria, si em permet, sobre aquest discurs. I per fer-nos amics ja, què és una startup?
Bé, una startup
és un negoci?
No, és un projecte.
És un projecte?
Sí, és un projecte. Sí.
Jo li diré projecte, si em permets.
No, és un projecte. El que passa és que, bueno, ja saps tu que els anglicismes i aquestes paraules rares, per confondre una mica i per poder tindre l'argot, això sempre dona motivació.
Aquí.
Però no, escolta, és un projecte. Jo tinc un projecte, tinc una idea. tinc una idea i aquesta idea jo la vull aterrar. O sigui, aquesta idea meravellosa, sí, i il·luminària, que tots la tenim brillant, sí, tots els que ens arriben a la càmera són brillants, les idees, després les fem aterrar.
Vale.
Pues això, aquest projecte, aquesta idea, en el decés del temps, sí, es pot convertir, arribar a ser una, pues això, una start-up. Sí, una start-up, sí, és, d'alguna forma, provocar que aquesta idea es converteixi en una empresa.
Bien.
Això és el que nosaltres fem, que fa molta gent, però que nosaltres intentem fer en el menor temps possible. Perquè és que, si no, moltes de les startups que tenen pocs recursos no arriben a convertir en empresa per falta d'això, doncs de recursos.
Vale. Per tant, jo que em creo i imagino una idea de negoci, és a dir, una startup, invento, per exemple, un plàtan,
sí,
amb el qual es pugui trucar per telèfon i em puc dirigir a la Cambra d'Emprenedors. Va per aquí?
Sí, sí.
Hola, buenas. He inventat el platamòbil.
Bueno.
I un plàtan que via wifi pot, sí, trucar i fer trucades i rebre trucades.
Bueno, mira,
i vosaltres, des d'aquesta Cambra d'Emprenedors, per exemple, a qui truco? Quina adreça? Quina web? Què...
Bueno, nosaltres estem a la web, sí, tenim una web, i dintre de la web, de fet, ara la web l'estem fent nova, perquè incorporarem aquest campus virtual que t'estava,
sí,
dient,
sí,
perquè precisament per totes aquestes idees que ens arriben, nosaltres filtrem. Sí, no és que nosaltres agafem qualsevol idea, perquè, clar, jo vull muntar, soc emprenedor i vull muntar un bar. Doncs pues no, sí, no és el nostre target.
Vale.
Sí, nosaltres el que fem és agafar aquestes idees que poden ser de qualsevol àmbit, no falta que siguin tecnològiques. Eh? De fet, ara també comentar, és un tema interessant, hem tancat un conveni amb la UPC, amb la Universitat Politècnica de Catalunya, el que farà que els 50 o 60 projectes que els hi arriben cada any i que són de base tecnològica, nosaltres els hi farem un filtre i els que siguin viables de convertir-los en empreses, doncs els hi farem un acompanyament. O sigui, d'alguna manera, en aquest cas...
No està sol, no està sol a aquest món emprenedor.
No.
Bien.
No.
I la web quina és? El lloc web quin és?
Doncs pues és www.ceac.cat.
CEEAC.cat.
Sí.
CEEAT?
No, fàcil. C de Catalunya.
Sí.
De, jo què sé, de...
Espanya, passa res.
Emprenedoria.
Emprenedor.
D'empresariat.
Sí.
I AC, d'Associació Catalana.
Exactament.
C-E-E-A-C.
Sí, sí.
C-E-H. Vale.
Sí,
vale.
Sí. Són les sigles, sí, vale, que són, sí, les, sí, primeres lletres de la nostra associació.
Estupendo. Doncs ja sabeu, ja sabem on començar a dirigir-nos per aquell dia que estem al sofà pensant i comencem la frase amb... I si... Bueno, des d'aquest i si...
No, sobretot, sí? Sergi, per acabar ja, sí? És dir que els emprenedors no estan sols. O sigui, que nosaltres, d'alguna manera, tenim experiència en que les idees aquestes es puguin convertir en empresa, si més no, acompanyar-los i dir els problemes que poden trobar-se per fer aquest recorregut, i que la idea nostra és acurtar aquest temps, perquè realment l'empresa es converteix quan es fa la primera factura, abans no.
Vale.
Doncs, com veu, Sergi, sí? El parlar amb l'Àlex, bueno, és una persona que t'engresca i, per tant, és una molt bona idea de poder contactar amb ells. Àlex, moltíssimes gràcies d'haver participat en aquest primer programa.
Home, ha sigut tot un honor i un plaer, perquè, escolta, això de tindre dos interlocutors com vosaltres,
bueno,
ha estat genial, tu. I encantat d'aquesta iniciativa, que segur que serà tot un èxit.
Ja veuràs com sí. Gràcies, amic Àlex.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.
Bon dia. Adéu.
I a tu, Jordi, gràcies per inaugurar. T'has vist bé?
Sí.
Pots venir al camp dijous que ve?
Vindrem.
Doncs vinga, parlarem de moltes coses, també d'economia. Fins ara.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Només m'agraden actuacions en directe. Perquè sí, perquè m'agraden. Mireu, a la meva esquerra tinc a la Cristina. Cristina Corral és... fa quan que ens coneixem? 28 anys? 30 anys?
Més o menys fa...
Més o menys, sí. És a dir, que no l'he vist pel carrer... Hola, vols venir a la ràdio? No. Ja fa 29, 30 anys aproximadament que ens coneixem. La Cristina és amiga, la Cristina és tieta, és mare, és amiga i és persona. Ens coneixem de fa 30 anys. Des dels darrers anys tu estàs fent, aportant la teva dosi de voluntariat. Cristina, Catalunya té un índex de voluntariat extraordinari.
Molt alt,
cada, sí, any, cada any a la Marató veiem persones que no comencen el mateix dia de la Marató de TV3, sinó que fan accions des del mes de juny, setembre, que fan donacions, que regalen el seu temps accions que segurament algun dia els hi poden tocar. Crec que aquest any la dediquen, crec que a l'Alzheimer, no estic segur. Hi ha tres presentadors, no? Un crec que és el Quim, el Cuní, la Terribas i el Basté. Són quatre, aleshores. La teva iniciativa per iniciar el voluntariat, per què comença i quan comença?
En primer lloc, bon dia, Sergi.
Bon dia, Cristina, molt bé. Has dit les coses que s'han de dir quan entrevistes una persona. Bon dia.
Bon dia. Bé. Doncs jo vaig començar el voluntariat farà cosa de 3 anys.
Sí.
Jo, bueno, per qüestions de la vida, vaig deixar una mica de treballar quan van néixer els meus fills i vaig voler-me dedicar plenament a ells.
Sí.
I després va arribar un moment que quan jo volia tornar a treballar era quan estaven... Les empreses començaven a fer fora la gent, i aleshores, clar, també tenia una edat, sí. I era molt complicat perquè volia tenir un horari, en fi.
Bueno.
El que no podia fer és quedar-me a casa,
no.
I sempre m'havien agradat molt els nens, a part, després de tenir els meus, m'he donat compte que sóc molt empàtic amb ells, i un dia, escoltant un programa de ràdio, precisament...
Cinquenters? No existia.
No era tan bo com Cinquenters.
Gràcies.
Vaig sentir parlar del voluntariat a Sant Joan de Déu, i vaig dir, ostres, dic, això és el meu, i tant nens, un hospital i tal... I em vaig començar a informar i vaig veure que això del voluntariat és una cosa molt seriosa. O sigui,
sí, no és això.
M'estic avorrint a casa, doncs mira, vaig una mica a veure els nens.
Vaig una estona a explicar tres acudits, no?
No, és una cosa molt, molt seriosa, és un compromís molt, molt fort. I, doncs, bueno, vaig començar-me a informar i vaig veure que per ser voluntària primer has de fer una formació, un curs.
Ah.
Després has de passar una selecció, perquè no tothom pot ser voluntari.
Ah, no?
No. No, vull dir, et fan una entrevista per veure una mica el temps de que disposes, el compromís que tens, perquè hi ha molta gent que... Mira quina gràcia, doncs faig una mica voluntari. Al cap de 2 setmanes o un mes s'han avorrit.
Sí.
O, per exemple, per mi és com anar a treballar. No em plantejo al matí si plou, ui, quina mandra. O sigui, és com una obligació, és la meva feina.
Sí.
I això
sí.
Molta gent doncs, li costa una mica d'entendre. Hi ha moltíssima que no, perquè, de fet, hi ha més voluntaris dels que necessitem, inclús, saps?
Sí?
Sí, perquè vull dir, hi ha gent que vol entrar, per exemple, a l'Hospital Materno-Infantil, m'estic referint a Sant Joan de Déu,
sí.
i ja ho tenim cobert. Llavors hi ha altres hospitals, que també té Sant Joan de Déu, que pots anar a fer voluntariat, però que hi ha moltíssima gent, afortunadament.
Sí.
Per això, precisament, hi ha una selecció i després signes un contracte. Un contracte amb el que et compromets pues, a portar el teu temps i anar, com dic, sempre que et toca.
Que et poden trucar, escolta, aquesta setmana vine dimecres...
Normalment tens un dia assignat o dos i un horari.
Sí.
I quan arribes a Sant Joan de Déu també tens una tasca, no? És que arribes jo i què faig?
Sí, vale. Tu saps perfectament el que has de fer cada vegada que hi vas... en funció de l'aprenentatge o del curset que has fet.
Sí, per exemple, hi ha voluntaris que estan amb els neonats, hi ha altres que estan a quiròfan, altres que estan on es fa la quimioteràpia, altres que estan a urgències, altres que es dediquen a donar regals als nens que estan hospitalitzats i que és el seu aniversari, que això és molt maco perquè tu arribes al matí, et donen una llista i veus tots els nens que aquell dia fan anys. Què fas? Te'n vas a una sala... que està plena de joguines que estan classificades per edats.
Sí.
Per exemple, toca una nena que fa 5 anys aquell dia. Doncs tu tens joguines de nenes de 5 anys.
Què vol dir et toca una nena?
Que quan arribes et diuen avui...
Sí. Ah, bueno, com allò de Clínica Diagonal que faig jo. Sí.
Tinc la llista i dic, mira, avui, per exemple, l'última nena que vaig fer d'aniversari era una nena que estava a la UCI. Val? I feia 5 anys, precisament.
Sí.
Llavors, bueno, li vaig agafar una nina molt maca i quan vaig arribar em diuen les infermeres, està una mica... fluixeta.
Sí.
Llavors, bueno, em vaig posar darrere la cortineta, vaig començar a fer una mica així com de broma amb la nina i
tal.
Clar. I la vaig fer riure, saps? Jo, ostres, i te'n vas amb un subidón, saps? Perquè li va fer gràcia, més que el regal, la manera que vaig anar a donar-li el regal. I llavors, bueno, és una mica l'empatia del nen i el que està vivint en aquells moments... I a part d'això, és que hi ha mil tasques.
Ens deia, per exemple, el Quim Masferrer fa una estona, que ell... Més enllà de fer riure, més enllà de fer espectacle, ell el que fa és voler exportar sentiments de coses que passen no només a un escenari, sinó també a una platea, que cada dia és una obra diferent. I aquí cada nen, darrere de cada nen, hi ha una història diferent. Perquè Sant Joan de Déu, que és senyal del que és un hospital internacionalment conegut, que rep un munt de... d'aportacions econòmiques, però que sempre són insuficients, que tenim sales batejades per futbolistes coneguts, que donen els seus diners per muntar algunes sales. Clar, darrere de cada nen hi ha una història. Hi ha nens d'aquí, però hi ha nens que venen de Burgos, de Badajoz, de Sevilla, de París, amb aparells, amb personal que només està a Sant Joan de Déu. I cada nen té una història.
Cada nen té una història i cada família té una història. Perquè tu, doncs, el qui ve de Cuenca, per exemple, val, sí, i porta aquí un mes. Els pares, on dormen? Si han d'estar pagant un hotel, tenen diners per pagar l'hotel? Aleshores, el que fa Sant Joan de Déu és un seguiment de les famílies. I les famílies que no tenen el nivell econòmic suficient com per costejar-se un apartament, sí, o sí, un, sí, hotel, clar. Nosaltres tenim cases habilitades que estan molt a prop de Sant Joan de Déu, per aquesta gent que té que estar aquí, perquè el nen està malalt i té que ser un tractament llarg i no es poden costejar, doncs, un hotel, o no poden dormir a l'hospital cada nit. Mm. I llavors tenim unes cases,
sí,
per aquesta gent que està aquí amb malalt de llarga durada.
I aquestes cases de qui són?
Això es fa amb els diners que porta la gent. Amigo. És que amb els diners que porta la gent es fan una barbaritat de coses, Sergi,
que no coneixem.
Que al·lucinaria. Jo he anat a revisar aquestes cases a vegades.
Ah, sí?
Llavors, per exemple, tenim algunes que són torres unifamiliars que estan a prop, que estan dividides, evidentment, sí, per 5 o 6 famílies.
Clar, clar.
I tenen la clau de l'habitació cada una d'elles.
Sí.
A la cuina tenen el menjar entre tots.
Sí.
Però tot això són famílies que tenen la desgràcia,
sí,
de tenir,
sí,
un nen malalt.
Sí. Mala sort o desgràcia, sí,
i
sí.
I que,
sí,
afortunadament, a Sant Joan de Déu el poden curar i tenen els recursos, però es viuen molt lluny. Llavors, pensa que són pares que deixen de treballar, i gent de tot tipus, vull dir, no tenen per què tenir el nivell com per pagar-se un,
sí,
hotel,
sí,
aquí.
Sí, sí,
i aleshores,
sí,
nosaltres estem ajudant i estan mil coses, a part que és molt important també aconseguir diners. Ara, quan deies allò dels futbolistes...
Sí, i no futbolistes,
i
clar,
no futbolistes,
i actors, sí, sí.
I veia, per exemple, gent que té un nivell econòmic alt i que es casa, no?, per exemple, i dius, ja ara que demano per la boda.
Sí.
I si tenim de tot, si no ens fa falta res... Què és supermaco? Doncs que la gent, el regal de noces,
sí, sí,
sigui una aportació a Sant Joan de Déu. I això, per exemple, el jugador Xavi ho va fer quan es va casar.
Xavi Hernández, sí, sí.
I ho fan de mode anònim, que és realment,
sí,
maco,
per
no,
ja
no anar-ho,
sí,
dient. O, per exemple, gent que fa xocolatada al poble i,
sí,
una rifa i una tòmbola. I tot el que es recauda és per Sant Joan de Déu. I, per exemple, per nens que fan viatge a fi de curs, no?
Sí.
I estan recaptant pel viatge a fi de curs. I al final veuen els pares que el que han recaptat ho poden pagar ells.
Pues sí.
Una cosa maca és dir, pues, tots els diners que venen crispetes, samarretes, sí, tot el que hem fet, la panera de Nadal, tot ho donem a l'hospital. I realment és molt important. Aquestes petites aportacions,
sí,
fan més del que molta gent es pensa. Sí, home, per una rifa. Pues per aquesta rifa, si se'n fan moltíssimes...
Sí.
Es aconsegueixen molts diners. I tot això és perquè, per exemple, quan vagis al quiròfano, un nen al quiròfano, tingui un nino que l'està acompanyant amb la voluntària, que els passadissos tinguin estrelles dibuixades, que l'ascensor sembla que estiguis en una càpsula espacial...
Sí.
Són tonteries.
No,
però
no,
el que es vol és que el nen en cap moment tingui la sensació de que està malalt i en un hospital. I quan vas a Sant Joan de Déu, tu ja has estat un dia que vam fer un programa allà...
Sí, és que no sembla un hospital.
No sembla un hospital,
no,
és que hi ha un bon rotllo.
Disneylandia.
I, sí, hi ha unes escales que és un tobogán que dona voltes...
Sí, sí, sí.
És que és al·lucinant, perquè penses, ostres, que trist, no? A vegades em diu la gent, o sigui, no passes malament? Doncs pues la veritat és que no, perquè hi ha molta més vida del que la gent es pugui pensar, i hi ha coses tan maques que sempre surts amb un subidon de, sí, ostres, que maco, no?
Aquest subidon del que em parlaves, no sé si... és a dir, hem preguntat, bueno, t'ho preguntaré. En casos concrets que tu veus un nen... una nena que, com deies abans, igual no està massa fina, dius, ostres, cuidado amb això, pot ser molt maco i a la vegada pots derrumbar-te un cop fas la visita, i a mi m'ha passat alguna vegada, no?, de sortir allà dient, joder, macho, quina mala sort, i que acaba sortint reforçada, però a la vegada també enfonsat, dient, mare meva,
no,
quin,
no,
quin drama.
Evidentment, l'únic que també dir, la part positiva és que la gent pensa Sant Joan de Déu, càncer. I només hi ha una planta, que evidentment,
sí,
i que és molt... No tindria que haver-hi cap nen que tingués aquesta malaltia.
Sí, ja, clar, sí, sí.
Però hi ha nens de tot tipus que entren, que surten. I també et donen unes lliçons molt bèsties als pares. Perquè els veus als pares, penses, com pot un pare amb un nen així malalt somriure? Però és que s'agafen a tot i tenen una força que són lliçons de vida brutals quan surts d'allà, perquè els veus els pares que, ostres, jo estaria enfonsat, i els veus que,
sí,
estan allà lluitant. I els nens també tenen, bueno, que estan malalts, però estan...
Sí.
Animats.
Sí, sí, sí.
Sergi, animats.
El passat dilluns, quan vam estrenar aquí els 50ers, vam parlar amb una persona que pateix càncer, que vaig veure aquest Nadal passat a la Clínica Diagonal, Alfredo, i ens va donar una explicació. Ell està a casa i fa unes sessions de quimio. Jo li convidava també, no a ell, sinó a molts mitjans de comunicació, a normalitzar d'una vegada el terme càncer, que no passa res, que es diu càncer, i ja és això. Això de llarga malaltia de vegades em sona a un postís absolutament innecessari, i l'Alfredo ens va donar aquesta expressió que tu has dit, que és lliçons de vida. A l'endemà, el dimarts, vam parlar amb, que tu coneixes, Bernat Bafalui, membre de la direcció de comunicació de la Federació Catalana de Futbol. El Bernat va patir un càncer, i sortosament ja no té el bitxo. Va fer les sessions de quimio i ja està. I el Bernat, amb el seu discurs, també ens va donar lliçons de vida. Passa la setmana i tu has coincidit amb la mateixa expressió, lliçons de vida. És a dir, com t'agafes a la vida sense patir-ho, però estan al costat de gent que ho està patint. És a dir, la possibilitat aquesta de... volia dir empoderar, però no, no, no. Acompanyar i fer una mica més feliç a la gent que està patint això. Jo no sé si aquesta és la via. I a banda de persones, tu saps que servidor amb els gossos, jo ho donaria tot.
I servidora.
I servidora, tens raó, tens raó. He vist gossos a Sant Joan de Déu.
Sí, és que tenim gossos a Sant Joan de Déu.
Que viuen allà?
No, no viuen allà, però cada dia van a treballar a Sant Joan de Déu. És més, les voluntàries, moltes vegades, en habitacions, que hi ha nens que volen el gos, i segons la dolència que tinguin, i el metge diu ok, avisem en els que porten els gossos. Aquests, per exemple, els que porten els gossos i els gossos estan treballant, cobren, però aquests diners es paguen tots els diners que donem, saps? O sigui, tot es fa
sí.
pels nens.
Sí, sí, vull dir,
sí. I els gossos són uns professionals que van a treballar allà, i pensa que els nens, quan veuen els gossos, també estan tan feliços. O sigui, és una cosa que realment gos... t'emociones veient-ho, perquè el gos té una sensibilitat amb el nen malalt, que dius, ostres, com pots saber-ho, no? Perquè se li posa el caparró allà, saps? I bueno, saps allò que ho veus i dius, m'he de contenir, no? Per no plorar, perquè sí, sí. Emociona.
El gos té energies.
Totalment.
El gos té unes energies que nosaltres no veiem, no capitalitzem, no la tenim al cas. Hi han gossos adorables. Jo he conegut la Maia, fa no gaire. Jo he conegut la Bruna, fa no gaire. I són, és a dir, el que et pot transmetre un gos, el gat també ja està... Per exemple, a mi, una iguana no em transmet. I demano disculpes al director general d'Iguanes de Catalunya. Però a mi una iguana no em transmet. Per un gos... és que són millors que nosaltres.
Sergi, a més, és increïble perquè el gos, quan va amb la cuidadora que el porta a una habitació d'un nen,
sí.
Si pel camí es troba un altre nen que està a l'hospital de convidat sí. A veure un amiguet i el toca o així, no té, en sèrio, la mateixa pose, la mateixa cara que quan està amb el nen malalt. Sí, sí. Perquè ho sap. És increïble.
Sí,
perquè
bueno.
És que es crea ja un clima que dius, ostres...
Els humans... parlem de vegades d'un sisè sentit, que pot ser una suma del nas, de l'atracció o la no atracció amb una altra persona, però els gossos tenen alguna cosa que algun dia sabrem, i jo crec que millor no saber-la, que és una empatia entre ells i amb els humans que no descobrirem mai, però que és màgica.
Totalment.
La pràctica totalitat dels gossos, és veritat que ja algú pot dir, bueno, és que a mi un gos em va mossegar pel carrer. Bueno, sí, evidentment, senyora, o evidentment, senyor, això pot passar, però... la seva energia, aquell sisè sentit d'un gos, està fora de lloc. M'has parlat també de gent que treballa, no havia sentit mai aquesta paraula, i és veritat que tu pares a pensar, i és certa, la neteja vertical dels edificis. Neteja vertical és netejar vidres.
Sí, la gent que els edificis grans i alts que tenen els vidres, que tots són de vidre, com es neteja el vidre per fora? Amb neteja vertical, que són els operaris que baixen
amb unes poleres
i van netejant.
I aquí al Nadal vivim també històries d'aquestes de pell de gallina, no? Aquests treballadors es vesteixen de Papa Noel?
Sí, això és molt curiós, perquè a Sant Joan de Déu fem una gran festa quan és Nadal. Hi ha un arbre al vestíbul preciós i els nens malalts baixen amb una bola o una guirnalda per guarnir l'arbre de Nadal el dia de la festa.
Sí.
Què va passar? Ens vam donar compte de que hi havia nens que estaven tan malalts que no podien baixar la boleta ni que fos un moment ni amb cadira de rodes ni res. Aleshores, aquests nens es perdien una mica aquesta màgia del Nadal.
Sí.
Llavors, bueno, algú se li va ocórrer, amb molt bon criteri, que podien fer paranoels que baixessin per la façana. I dius, ostres, per anuls per la façana de Sant Joan de Déu? Doncs són voluntaris que fan neteja vertical a la seva feina diària, que són de voluntaris, sí. Es vesteixen de Pare Noels i amb uns arnesses baixen. Tu fica't un nen que està
a una habitació,
i de sobte veu un Pare Noel que està baixant per la finestra. O sigui, és brutal, és molt maco, els nens s'emocionen molt. I realment és una festa increïble, la del Nadal a Sant Joan de Déu. I aquesta iniciativa, és que jo vaig al·lucinar perquè és que és molt maco.
Sí, sí, vaig anar a la festa de l'any passat sí. I veritablement...
Després hi ha una xocolatada, sí, és que és
sí,
molt...
Sí, 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 és veritat que és... no sembla que estigués en un hospital. Clar, molts humans, de moment, perquè això és un tema de sort, o, com jo dic de vegades, són coses que tots tenim al disc dur. Siguis gran, siguis 50, o siguis jove, o siguis un nen. Al final, si tens alguna cosa, t'acaba sortint. Si no ho tens a prop, bueno, però quan ho tens a prop, sigui de família, sigui d'amics, o sigui, en el cas d'un voluntariat, ho notes tant, que, clar, segurament, quan ho notes tant a prop, no pots aturar-te a pensar on està el límit de l'emoció, no?, perquè pots perdre directament la raó al descobrir-ho. Aquesta cançó m'apassiona, és maca, i la poso sempre... cada vegada que s'acaba el programa, i és el Sweet Caroline del gran Neil Diamond. Madison Square Garden, maig de l'any 2008, són aquestes cançons que de vegades me la poso a casa, pell de gallina, començo a plorar, i és com un buidat de dir, buah, que llorera més tonta. I bueno, però la vida continua. Cristina, m'agrada molt que hagis vingut avui a explicar els ets i uts del món del voluntariat.
Explica poc, eh?
Sí? Bueno, escolta, ara obrim la porta i les portes estan obertes per quan vulguis tornar, eh? Però bé, tens moltes obligacions, t'agraeixo molt que hagis vingut. Explicar a la gent que el món del voluntariat és maco, però té la seva disciplina i que, evidentment, és gratis.
Totalment.
Que no es pensi la gent que aquí ningú fa negoci. Gràcies, Cris.
A tu, Sergi, i molta sort amb el programa, que m'encanta.
Gràcies, la tindré, i tant que la tindré. I vosaltres també la tindreu si escolteu demà 50ers i si escolteu tot el dia aquí, Ràdio Estel. Bye, bye.
50ers, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.